Ràdio Olot. Ràdio Olot. Són les 7.
Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Dimarts 13. Avui és dimarts 13 de maig del 2025, un dia que comença amb molta boira. Circuleu amb precaució. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Les temperatures es van recuperant o encara costa?
Doncs estan a la franja baixa. Tenim temperatures bastant baixes. Tenim ara mateix 2 graus sota 0 a Vall de Núria. En tenim 3 de positius a Das i a Molló. 4 a Ribes de Freser. 5 a Camprodon. 6 graus els tenim a Olot, a la Vall d'en Bas, a Ripoll i a Vic. 8 a Sant Feliu de Pallerols, a Castellfollit de la Roca i a Santa Pau, 9 graus a Besalú, a Mer i a Girona, 10 a Banyoles i a Figueres i 11 graus a Roses.
Anem a la previsió del temps. Un avançament amb en Dani Ramírez.
Dia de sol, a tarda una tempesta, novament, més probables a comarques interiors i fins al prelitoral, i dimecres el mateix. Per tant, seguim amb aquesta ratxa de tempestes i ruixats, sobretot comarques interiors, però compte que avui arribarien també cap a l'Alt Empordà.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Titulars de la jornada. L'Ajuntament d'Olot aprova inicialment l'adequació dels baixos del Parc dels Coloms per ampliar el centre de dia de la residència Montsacopa.
Fa un any van comprar un local que també ha de servir per acollir una oficina d'atenció a la dependència. Es calcula que l'adequació de tot aquest espai costi uns 200.000 euros i que s'inclogui als pressupostos de l'any que ve.
Escoltem l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós.
Això ens servirà per ampliar el centre de dia. És un servei important de la gent gran que té molt bons resultats i que amb l'espai que tenim ara doncs, podem donar el servei amb qualitat, però veiem l'oportunitat de poder ampliar i encara donar un millor servei.
En marxa la campanya de la declaració de la renda, que aquest any té més en compte els ingressos dels rendiments de treball.
Tota persona que té uns ingressos d'un mateix pagador superiors als 22.000 euros anuals té l'obligació de declarar. En aquesta campanya, Hisenda preveu ingressar 4.361 milions a la campanya de la renda de Catalunya d'enguany, que és un 14,1% més. Més de 590.000 contribuents ja han rebut la devolució de l'impost de la renda en el primer terç de campanya.
Escoltem la Glòria Castells, gestora administrativa.
És una campanya molt continuista. Segueix molt lo de l'any passat, que l'any passat sí que hi va haver un parell o tres de novetats que ja les vaig explicar, però sí que hi ha una novetat en quant a l'obligació de declarar pels rendiments de treball. A termes generals, l'obligació de declarar està si percebeixes ingressos superiors a 22.000 euros anuals. Però si tens més d'un pagador, el límit està a 15.876 euros, que l'any passat estava a 15.000. Han pujat això, bueno, per pal·liar una mica lo de l'augment del salari mínim interprofessional.
Sant Joan les Fonts reformarà la plaça Major i millorarà alguns espais propers.
Ho faran gràcies a la subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis d'un projecte que costarà al voltant de 500.000 d'euros. L'Ajuntament vol tenir una plaça més accessible i que concordi estèticament amb l'Ajuntament i amb el nou centre cívic que estan construint prop del parc de Can Miquelet.
Escoltem l'alcaldessa Maria Vidal.
Reurbanitzar aquest espai unificant-lo amb la plaça de l'Ajuntament i amb el que serà els exteriors del centre cívic ens va semblar que era una molt bona aposta perquè la gent encara utilitzi més l'espai públic.
CREAS respon a les peticions del sector de les empreses garrotxines. De fet, hi havia una mancança d'un perfil especialitzat a la gestió del màrqueting dins de l'empresa que ara finalment serà una realitat. Hi haurà un cicle formatiu de grau superior especialitzat en aquesta qüestió, pensat especialment per les empreses càrnies. El cicle té una durada de 2 anys i comptarà amb 2.000 hores lectives presencials al centre d'Olot. Escoltem precisament la directora de la Fundació CREAS, Mònica Fortet.
Neix de la demanda de les pròpies empreses. Al final nosaltres tenim contacte amb les empreses, estem col·laborant amb més d'un centenar d'empreses, parlem molt bé el llenguatge de l'empresa i necessitem, constantment estem fent prospecció. O sigui, nosaltres amb cada visita que fem a una empresa els diem què necessiteu, com us podem ajudar, no? I a partir d'aquí ens va sorprendre ja fa un temps que els perfils de màrqueting, de comunicació eren uns perfils que l'empresa no trobava de forma fàcil. Sí que és veritat que hi ha professionals del màrqueting al sector, però no tant els professionals més enfocats a la gestió del màrqueting dins de les empreses.
El nou títol de Basílica Menor que ha rebut Sant Esteve permetrà dotar-la de més finançament, és el que pensa el rector de Sant Esteve, mossèn Pere Domènech.
Aquest diumenge s'ha celebrat la missa d'acció de gràcies pel nou títol atorgat pel Vaticà. El bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà, ha iniciat la nova etapa de Sant Esteve un cop haver estat escollida basílica.
És un regal del Papa Francesc a Olot, I també hem de dir doncs, que haurà sigut probablement la primera basílica en l'etapa d'aquest nou papa, de Lleó XIV.
Instal·lades a la Garrotxa Nou Llambordes, Estol Pasteina ens recorda els deportats pel nazisme.
S'han instal·lat 6 a Olot i 3 a Santa Pau. L'acte ha comptat amb l'assistència del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler. Es tracta de les primeres llambordes que s'instal·len a la comarca.
Doncs és una invitació a la reflexió, perquè identificaran amb nitidesa i amb claretat que es tracta de persones amb noms, cognoms, família, per tant pares, mares, fills, doncs, que van tenir la dissort d'anar doncs, a un camp de concentració, un camp d'extermini. No? I per tant nosaltres li donem com a Departament de Justícia, com a Govern de Catalunya, una gran importància perquè llegar la memòria democràtica és precisament vacunar-nos en el sentit del mai més amb tota la desgràcia que hi va haver a la Segona Guerra Mundial.
Anem als esports. Victòria del juvenil A de l'Olot, que surt del descens quan només queda una jornada per acabar la temporada.
L'equip ha fet un pas endavant aquest últim terç de campionat per aconseguir l'objectiu de la permanència. L'últim enfrontament serà contra l'Escola Gavà, que ja ha descendit a categoria preferent. El jugador i capità de l'equip és Roger Cortés.
És que ens ha costat bastant l'inici de temporada. Ens va costar guanyar el primer partit. Vam tardar unes 8 jornades i hem tingut una desgràcia per l'Aniol. I no ens hem rendit i ja es nota el treball fins ara i l'objectiu és salvar la categoria.
Més d'una trentena de jugadors i jugadores de bàsquet han participat a les jornades de portes obertes del Club Bàsquet Olot.
Des de l'àrea tècnica destaquen la participació, però també el bon nivell que han tingut els assistents. Una de les entrenadores és Elena Petrova.
Després de l'any passat ens esperàvem menys gent, sincerament, però ha tingut, és el que et dic, molt d'èxit i bastant de nivell dels jugadors. Ens ha sorprès el nivell que han vingut aquests jugadors, que altres anys no ens hi havíem trobat amb tant de nivell.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
T'agradaria veure com és el Garrotxa? Vas estudiar el Garrotxa i voldries tornar a veure a les aules? Aquest dissabte 17 a partir de les 10 del matí, portes obertes guiades per tota la població. Seguidament taula rodona per parlar del que ha significat i què volem que signifiqui el centre en el futur. Aquest dissabte vine a la jornada de portes obertes d'Elies la Garrotxa.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Des de fa més de 100 anys, a Ascensors Serra treballem amb un únic objectiu: oferir-te seguretat, innovació i el millor servei. Un segle d'experiència, sempre al teu costat, sempre pujant junts. Ascensors Serra, 100 anys elevant la qualitat, elevant la confiança.
La Renove al Bazar Canàries. T'abonem fins a 149 euros pel teu electrodomèstic vell. Aprofita i canvia la nevera, el forn, la vitroceràmica, l'assecadora, el rentavaixelles. La Renove al Bazar Canàries. No te'l perdis. Bazar Canàries, al carrer Antoni Llopis 10 d'Olot.
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau! L'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs. O si no, que truqui al teu amo al 972 26 84 16.
Piu, piu! Jo de tu vindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
Necessites recanvis pel cotxe? Pneumàtics? Comparar preus?
Ara el polígon industrial Pla de Politger al sector sud de Sant Jaume de Llierca tens la solució. Desballestaments La Garrotxa. Tramitem baixes de vehicles a la DGT amb certificat de destrucció. Oferim recanvis i pneumàtics d'ocasió. Ah, també obrim els dissabtes. Vols més informació? Truca al telèfon 972 28 78 36. Per estalviar, Desballestaments La Garrotxa.
Aquest 23, 24 i 25 de maig, a Sant Jaume de Llierca torna el Festival Meandra. Un festival comunitari que gira entorn la pau, la vida i el territori, tant pels grans com pels petits. Amb tallers, debats, concerts, DJs, activitats familiars, artesania, construcció amb fibres vegetals, danses, corals i molt més. Vine a reflexionar, compartir i transformar des de la ruralitat. Més informació a festivalmeandra.cat.
Gastes molt en llum i gas? Vols estalviar? Entra a otibat.com o truca'ns al 972 26 21 65 i et farem la proposta més adient per les teves necessitats. Perquè Otibat és energia fotovoltaica, aerotèrmia, eficiència energètica, càrrega de vehicles, manteniment i molt més. Tot al teu abast.
I si et diguéssim que alguna cosa està a punt de canviar per sempre? A Bassols Energia creiem que l'energia pot ser molt més que llum. Pot ser complicitat, compromís i avantatges per qui forma part d'aquest camí. Alguna cosa gran s'està preparant. Un canvi que et beneficiarà. Una sorpresa que no voldràs perdre't. Encara no tens l'app? Serà la teva porta d'entrada a descomptes, el pla amic i moltes sorpreses, com el Club de l'Energia Bassols. Estigues atent. Això només és el començament. Bassols Energia, l'energia que et recompensa.
Dimarts és dia de fideuà de peix i marisc amb allioli. A la Perla Restaurant, el nostre menú diari et porta el millor sabor del mar, amb fideus rossejats i un allioli suau que hi dona el toc perfecte.
Tant per dinar com per sopar, reserva la teva taula al 972 26 23 26. Més informació a laperlarestaurant.cat. De dilluns a divendres, oblida't de cuinar. Visita'ns al restaurant, seu a taula i gaudeix del nostre menú diari, La Perla Restaurant. El gust de la tradició a taula.
El trànsit.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Bon dia. Avui, de carrers tallats, tenim durant tot el dia el carrer Llosa, durant el matí en Josep Maria Capdevila i durant una hora, al matí, al carrer Sandrada. De reserves d'estacionament en tenim el carrer Madrid davant del número 48, plaça Clarà davant del número 12 i el carrer Montsalvatge davant del número 14. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Comencem. L'Ajuntament d'Olot aprova inicialment l'adequació dels baixos del Parc dels Coloms per ampliar el centre de dia de la residència Montsacopa.
Fa un any van comprar un local que també ha de servir per acollir una oficina d'atenció a la dependència. Es calcula que l'adequació de tot aquest espai costi uns 200.000 euros i que s'inclogui als pressupostos de l'any que ve.
Gerard Puigdemont.
L'equip de govern a l'Ajuntament d'Olot ha aprovat inicialment en junta de govern local el projecte d'ampliació del centre de dia de la residència Montsacopa. Fa un any el consistori va comprar els baixos del Parc dels Coloms de 252 metres quadrats. En parla Agustí Arbós, alcalde d'Olot.
Això ens servirà per ampliar el centre de dia. És un servei important de la gent gran que té molt bons resultats i que amb l'espai que tenim ara doncs, podem donar el servei amb qualitat, però veiem l'oportunitat de poder ampliar i encara donar un millor servei.
Ara com ara no es coneix amb quin nombre de places s'ampliarà el servei de centre de dia de la residència. Això se sabrà un cop s'hagi fet el projecte d'adequació i es comenci a plantejar la part de servei. Una part dels nous espais que el consistori preveu adequar serà una oficina d'atenció a la dependència, concretament on hi havia hagut l'entitat bancària.
Pel que tenim, el projecte costaria al voltant de 200.000 euros d'inversió per poder adequar tot aquest espai tant la part de centre de dia com la d'atenció a la dependència, i després estem pendents doncs, a nivell de preveure les inversions. És probable doncs, que vagi molt proper pressupost per poder-ho tirar endavant.
L'Ajuntament d'Olot va comprar per un import de 140.000 euros als baixos de l'edifici Montsecopa. Ara tot l'edifici Montsecopa és municipal. Fins ara el servei d'atenció a la dependència es donava a la seu del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Un cop completat aquest projecte, que ara s'aprova inicialment, el Consorci guanyaran un espai més.
Sant Joan les Fonts reformarà la plaça Major i millorarà alguns espais pròxims.
Ho faran gràcies a la subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis d'un projecte que costarà al voltant de 500.000 d'euros. L'Ajuntament vol tenir una plaça més accessible i que concordi estèticament amb l'Ajuntament i amb el nou centre cívic que estan construint prop del parc de Can Micalet.
Sant Joan les Fonts destina la subvenció d'una mica més de 400.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis 2025-2029 a reformar la plaça Major del poble i a reurbanitzar els seus accessos. Una millora integral que arribaria fins a la plaça de l'Ajuntament i a la zona del parc de Can Micalet, just davant del que serà el nou centre cívic, l'antic escorxador. En parla Maria Vidal, alcaldessa de Sant Joan les Fonts.
Reurbanitzar aquest espai, unificant-lo amb la plaça de l'Ajuntament i amb el que serà els exteriors del centre cívic, ens va semblar que era una molt bona aposta perquè la gent encara utilitzi més l'espai públic.
Tot i que el projecte no està definit de forma concreta a hores d'ara, preveuen que el mur que separa la plaça dels carrers i que fa de banc anirà eliminat i s'optarà per fer espais uniformes i possiblement alguna plataforma única en alguna zona. El projecte en total costa al voltant de 500.000 d'euros.
Intentarem pacificar l'entorn, que vol dir certs punts en reducció de vehicles, per poder facilitar els accessos doncs amb cadira de rodes o simplement caminant amb bastó o tu caminant tranquil·lament, no? Que no hi hagi tants entrebancs en aquest sentit. I també el que volem fer és aprofitar i afegir més ombres.
Fa més de 4 dècades que no feien millores a la plaça Major de Sant Joan les Fonts.
Com teniu la declaració de la renda? Perquè ara és el moment de fer-la. En marxa la campanya de la declaració d'enguany, que té més en compte els ingressos dels rendiments de treball.
Tota persona que té uns ingressos d'un mateix pagador superiors a 22.000 euros anuals té l'obligació de declarar. En aquesta campanya, Hisenda preveu ingressar 4.361 milions a la campanya de la renda de Catalunya d'enguany, que és un 14,1% més. Més de 590.000 contribuents ja han rebut la devolució de l'impost de la renda en el primer terç de campanya.
Informa Roger Isern.
En termes generals, no estan obligats a fer la declaració de la renda els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals. No obstant, aquest límit es redueix si els rendiments procedeixen de més d'un pagador o també quan aquest pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció. En aquests casos, el límit ha estat elevat aquest any fins als 15.876 euros anuals. Amb dos límits continuen sent vàlids per no declarar si el contribuent compta amb ingressos per dividends, interessos i guanys patrimonials sotmesos a retenció amb un límit conjunt de 1.600 euros. També per rendes immobiliàries imputades i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, entre d'altres. N'ha donat més detalls d'aquesta campanya de la declaració de la renda l'advocada i gestora administrativa Glòria Castells en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió.
Sí que hi ha una novetat en quant a l'obligació de declarar pels rendiments de treball. Uh-huh. A termes generals, l'obligació de declarar està si percebeixes ingressos superiors a 22.000 euros anuals. Però si tens més d'un pagador, el límit està a 15.876 euros, que l'any passat estava a 15.000. Han pujat això, bueno, per pal·liar una mica lo de l'augment del salari mínim interprofessional.
Igual que l'any anterior, tampoc no estaran obligats els contribuents que disposin de rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors als 500 euros. D'altra banda, els beneficiaris de l'ingrés mínim vital han de presentar la declaració.
A gent que percep pensions compensatòries de l'excònjuge o gent que percep rendiments de treball que el pagador no està obligat a fer retenció, com ara les empleades de la llar, que vagin molt en compte que després, tot i que tinguin només un pagador, hi ha l'obligació de declarar a partir d'aquests 15.876, val? Perquè les empleades de la llar, el pagador no ha de fer retenció. Per tant, elles han de fer renda si superen aquesta quantitat.
Mm-hmm. Castells també recomana tenir en compte alguns aspectes en matèria d'habitatge, especialment si es pensa en una venda.
A tothom que tingui previst vendre el seu habitatge habitual, Si està a punt de complir 65 anys o els ha complert, a partir de 65 anys aquest guany patrimonial no tributa. Jo ho vull dir perquè hi ha gent que a vegades ha venut abans dels dos mesos de complir els 65. I el guany patrimonial d'un immoble que vas comprar fa 30 anys ara és exagerat. I el que pagues a Hisenda també.
Més de 593.253 contribuents ja han rebut la devolució de la declaració de l'impost de la renda un cop superat el primer terç de la campanya per un import de més de 459 milions d'euros arreu de Catalunya. Així ho han fet l'agència tributària en un comunicat emès la setmana passada. A tot l'estat, més de 4,34 ciutadans han rebut la devolució sol·licitada per un import superior als 3.000 milions d'euros. En el primer mes han presentat la declaració més d'1.233.000 contribuents catalans, un 3,62% menys que les presentades per la campanya del 2023. Fins ara s'han abonat el 69,4% de les devolucions i el 57,7% dels imports sol·licitats.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
La Basílica de Sant Esteve d'Olot rebrà més finançament per la seva preservació.
Aquest diumenge s'ha celebrat la missa d'acció de gràcies pel nou títol atorgat pel Vaticà, en el qual hi ha participat el bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà.
Des d'aquest cap de setmana, la Basílica de Sant Esteve d'Olot és una mica més basílica amb la celebració de la missa d'acció de gràcies pel títol rebut per part del Vaticà. La Basílica Menor Olotina s'omple aquest diumenge per assistir a una missa oficiada pel bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà. Sant Esteve ja lluïa l'ombrega al presbiteri i el tintinacle que l'acrediten com a basílica, així com el seient per presidir les celebracions, l'escut pontifici i l'encatifat de color grana a les escales que porten a l'altar. En parla mossèn Pere Domènech, rector de Sant Esteve.
És un regal del papa Francesc a Olot i també hem de dir doncs, que deurà ser probablement la primera basílica en l'etapa d'aquest nou papa de Lleó XIV.
A l'augment de categoria de Sant Esteve s'espera que s'hi sumi un augment de finançament per mantenir-lo i preservar-lo.
Sí, pot ser. Precisament perquè per la història, pel patrimoni el que té, llavors certament es contempla lo de catedrals, hi ha un pla de catedrals i un pla per basíliques, i això sempre pot ajudar també.
I és que no és fàcil que des de Roma es doni un títol com el que va rebre fa uns mesos Sant Esteve.
A Roma hi ha quatre grans basíliques i llavors al món hi deu haver 1.500 basíliques i unes 120 o així a l'estat espanyol. Llavors vol dir que aquestes esglésies tenen, si hi ha ermites, hi ha capelles, hi ha esglésies, hi ha catedrals, doncs també hi ha unes basíliques, i en el cas de la diòcesi de Girona serien aquestes quatre: la catedral, Castelló d'Empúries, Sant Feliu i Olot.
D'alguna manera Sant Esteve ha tancat un cercle aquest cap de setmana i després de donar gràcies, ara la Basílica Menor ja pot actuar com a tal i iniciar una nova etapa.
I amb aquesta banda sonora, una de les imprescindibles de tots els temes lligats amb el nazisme, us expliquem la següent història, perquè s'han instal·lat a la Garrotxa nou llambordes a Stolpersteine en record dels deportats pel nazisme.
S'han instal·lat 6 a Olot i 3 a Santa Pau. L'acte ha comptat amb l'assistència del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler. Es tracta de les primeres llambordes que s'instal·len a la comarca.
Natàlia Moreno.
Rocha ja té des d'aquest dissabte les seves primeres pedres de la memòria. Aquest cap de setmana s'han col·locat nou llambordes a Stolperstein que tenen l'objectiu de retre homenatge a les víctimes del nazisme. A Santa Pau s'ha tingut un record per Lluís Masó Subirats, Miquel Claveguera Serra i Jaume Pujolàs Colobrans, el mirador Lluís Masó, que porta el nom del santapauenc mort al camp de Mannhausen el 1941. A Olot s'han col·locat davant de l'Ajuntament en record els olotins Àngel Artola Casals, Joaquim Juclà Frigola, Josep Picola Busquets, Lluís Ribas Beguer, Albert Salacros i Lluís Soy Vilanova. La iniciativa és una realitat a partir del treball fet per l'equip de recerca Els Garrotxins als Camps Nazis, encapçalat per Albert Planes, Cris Capó i Mercè Casademont. Les nou llambordes que aquest dissabte s'han instal·lat a Olot i a Santa Pau formen part del projecte que impulsa el Memorial Democràtic. Actualment se n'han instal·lat més de 500.000 en diferents municipis catalans. A l'acte d'homenatge també hi ha assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler. El conseller ha remarcat que dignificar les víctimes i posar el seu nom en l'espai públic és una manera de restituir la identitat que els hi va ser arrabassada.
Doncs és una invitació a la reflexió, perquè identificaran amb nitidesa i amb claretat que es tracta de persones amb noms, cognoms, família, per tant pares, mares, fills, doncs que van tenir la dissort d'anar doncs, a un camp de concentració, a un camp d'extermini. No? I per tant nosaltres li donem com a Departament de Justícia, com a Govern de Catalunya, una gran importància, perquè llegar la memòria democràtica és precisament vacunar-nos en el sentit del mai més amb tota la desgràcia que hi va haver a la Segona Guerra Mundial. No?
A l'acte d'homenatge tant a Santa Pau com a Olot, a banda de la participació de nois, noies, nens i nenes dels dos municipis, hi ha assistit també familiars d'aquestes víctimes. Una d'elles ha estat Mariona Pujolàs, neta de Jaume Pujolàs. Explica que el seu pare mai no va explicar massa cosa i que aquest ha sigut un moment molt important per la família.
Doncs per nosaltres és culminar una memòria, i és molt important per nosaltres poder haver sabut moltes coses de l'avi que no sabíem, i doncs és tancar un cercle, i ens hem unit molt tota la família arrel d'això. Jo crec que s'haurien de fer moltes més activitats i parlar-ne molt més, i sobretot per al jovent i per la gent que ve al darrere, que sàpiguen el que va passar.
El projecte Stolperstein, o Pedres de la Memòria, va sorgir a Berlín l'any 1997. Són petits monuments creats per l'artista alemany Gunther Demnig en memòria de les víctimes del nazisme. Cada llamborda és única i es fabrica artesanalment. La seva elaboració manual és un gest de dignitat i reconeixement humà que contrasta radicalment amb l'extermini sistemàtic i industrialitzat que van patir les víctimes del nazisme. Catalunya suma un total de 619, consolidant-se com un dels territoris de l'Estat amb més presència d'aquestes pedres de la memòria.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Anem a esports. Victòria del juvenil A de l'Olot, que surt del descens quan només queda una jornada per acabar la temporada.
L'equip ha fet un pas endavant aquest últim terç de campionat per aconseguir l'objectiu de la permanència. L'últim enfrontament serà contra l'Escola Gavà, que ja ha descendit a preferent.
Un dels objectius de la Unió Esportiva Olot és aconseguir consolidar el juvenil A del club a la categoria nacional. I és que, tot i que no està res fet, la temporada ha estat d'allò més complicada. L'equip entrenat per Sergi Vilaquetxa no va aconseguir el primer triomf després de dos mesos d'haver començat la competició. Aquesta va ser una mala dinàmica que va provocar que es deixessin molts punts. A més, també van tenir una altra dinàmica dolenta durant la segona volta, ja que van estar unes 7 jornades sense trobar la victòria. Quan tot semblava indicar que l'Olot baixaria de categoria i que no podria aconseguir la permanència, l'esforç majúscul de l'equip ha provocat que estiguin a una jornada d'aconseguir salvar-se i, a més, depenent d'ells mateixos. El jugador i capità de l'equip, Roger Cortés, fa una valoració de la temporada i explica que li volen dedicar la permanència a Aniol Llach, futbolista del juvenil A, que va perdre la vida en accident de trànsit aquest desembre.
És que ens ha costat bastant l'inici de temporada, ens va costar guanyar el primer partit, vam tardar unes 8 jornades i hem tingut, bueno, una desgràcia per l'Aniol, i no ens hem rendit, i ja, bueno, ja es nota el treball fins ara, i l'objectiu és salvar la categoria.
I és que el partit d'aquest cap de setmana era de vida o mort. L'Olot arribia al Poble Sec, que era qui marcava la permanència. Tot i que ha costat els gols, han acabat arribant als últims minuts de partit, i amb aquesta victòria han aconseguit treure el cap de la zona de descens i dependre d'ells mateixos per salvar-se. Tot i això, encara falten 3 punts que s'hauran de fer el pròxim cap de setmana al camp del Gavà. Cortés explica que la Nacional és una gran categoria que també dona molt de nivell als jugadors per l'objectiu principal, que és el de pujar al primer equip.
La veritat, tots els jugadors de la plantera estem, bueno, lluitant per anar al primer equip, i bueno, estem lluitant per fer-ho. Ja ens han donat l'oportunitat d'aquest any anar entrant en alguns partits amistosos, anar entrenant, i el nostre objectiu és anar al primer equip.
El partit entre l'Escola Gavà i la Unió Esportiva Olot serà el dissabte a partir de 5:45 de la tarda. 3 punts pels olotins suposarien salvar-se matemàticament.
I més d'una trentena de jugadors i jugadores de bàsquet han participat en les jornades de portes obertes del Club Bàsquet Olot.
Des de l'àrea tècnica destaquen la participació, però també el bon nivell que han tingut els assistents.
Aquest cap de setmana el Club Bàsquet Olot, que és un dels clubs amb més llicències i equips de la Garrotxa, ha organitzat la segona sessió de la jornada de portes obertes, que s'ha dut a terme al Pavelló d'Esports. En aquesta segona jornada d'aquesta temporada ja han participat més d'una trentena de jugadors i jugadores de diferents centres educatius de la ciutat que han pogut compartir les seves primeres experiències jugant a bàsquet i socialitzant amb altres participants durant el dia. Una de les membres del Club Bàsquet Olot i entrenadora, Helena Petrova, explica que l'ha sorprès el nivell que han tingut aquesta jornada els diferents jugadors i jugadores.
Després de l'any passat ens esperàvem menys gent, sincerament, però ha tingut, és el que et dic, molt d'èxit i bastant de nivell dels jugadors. Ens ha sorprès el nivell que han vingut aquests jugadors, que altres anys no ens hi havíem trobat amb tant de nivell.
Des del Club Bàsquet Olot han organitzat aquestes jornades per poder incorporar nous jugadors i jugadores nascuts entre els anys 2013, 2014 i 2015 per seguir construint nous equips de cara a la propera temporada. Enguany el club compta ja amb gairebé una trentena d'equips. Petrova explica que és un orgull poder tenir tants equips que defensin el club de la ciutat d'Olot.
Club Bàsquet Olot, bueno, doncs, primer que és com una mica el club de la ciutat, per dir-ho així, i a part les instal·lacions, tenim unes molt bones instal·lacions a nivell de club, amb pistes grans, obertes, molt de material que disposem aquí al club per utilitzar-ho, entrenadors amb nivell i que s'impliquen amb els jugadors, i ja fora dels càrrecs com a entrenador també estan per aquí al club, intenten fer molt de pinyó i tot el tema aquest. I és el que al final ens agrada aquí del club, que tots som com una família.
A més, tot i que s'acaben les competicions de bàsquet a escala territorial, el Club Bàsquet Olot organitza un parell de campus per aquest estiu. Un de més enfocat al perfeccionament tècnic i al joc en equip, i l'altre campus més enfocat a activitats lúdiques, esportives i socials, entre d'altres.
Quan arriba la primavera, tot reneix. Per què no renovar també la teva mirada? A Opticalia Olot et portem una oferta que et farà somriure. 2x1 en lents progressives Zeiss. Sí, ho has escoltat bé? Compra unes lents progressives de la marca Zeiss i emporta't el segon parell gratis. Qualitat, comoditat i la millor visió per aquesta primavera. Vine a veure'ns a la plaça Clarà número 12 i descobreix com gaudir-ne. Però afanya't, que l'oferta és per temps limitat. Opticalia Olot, la teva òptica de confiança. A Minguet Diesel, ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb dos punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
Vols portar un barco i no tens titulació? Doncs a Llaüts i Velers fem les classes a la teva mida, des de la llicència de navegació en només 6 hores fins a titulacions per aportar vaixells fins a 24 metres d'eslora. Som Escola Nàutica i també lloguem embarcacions. Recorda, aquest estiu navega amb bon rumb. Ens trobaràs al Port Marina de Palamós i a la nostra web llaüdsivelers.com. Welcome on board!
Hola, Rafa! Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
A La Teva Renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
Vols gaudir d'una formació de qualitat i amb bones sortides laborals? Vine a informar-te dels diferents cicles de formació de grau mitjà a l'Institut La Garrotxa d'Olot. Construcció, producció agropecuària, jardineria i floristeria, elaboració de productes alimentaris, instal·lacions elèctriques i automàtiques, manteniment electromecànic, mecanització, confecció i moda, cures auxiliars d'infermeria. Del 23 al 30 de maig, presentació de sol·licituds pels cicles formatius mitjà i superior. Més informació al web inslagarrotxa.cat i el 972-26-22-00. Institut La Garrotxa, formació de qualitat i en futur.
Són 7:45 tocats.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui és notícia, tot això és dimarts 13 de maig del 25. L'Ajuntament d'Olot aprova inicialment l'adequació dels baixos del Parc dels Coloms per ampliar el centre de dia de la residència Montsecopa.
Fa un any van comprar un local que també ha de servir per acollir una oficina d'atenció a la dependència. Es calcula que l'adequació de tot aquest espai costi uns 200.000 euros i que s'inclogui als pressupostos de l'any que ve.
Agustí Arbós, alcalde d'Olot.
Això ens servirà per ampliar el centre de dia. És un servei important de la gent gran que té molt bons resultats i que amb l'espai que tenim ara doncs, podem donar el servei amb qualitat, però veiem l'oportunitat de poder ampliar i encara donar un millor servei.
Sant Joan les Fonts reformarà la plaça Major i millorarà alguns espais pròxims.
Ho faran gràcies a la subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis d'un projecte que costarà al voltant de 500.000 euros. L'Ajuntament vol tenir una plaça més accessible i que concordi estèticament amb l'Ajuntament i amb el nou centre cívic que estan construint prop del Parc de Can Micalet.
L'alcaldessa de Sant Joan les Fonts és Maria Vidal. Són declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió.
Reurbanitzar aquest espai unificant-te'l amb la plaça de l'Ajuntament i amb el que serà els exteriors del centre cívic, ens va semblar que era una molt bona aposta perquè la gent encara utilitzi més l'espai públic.
En marxa la campanya de la declaració de la renda, que aquest any té més en compte els ingressos dels rendiments de treball.
Tota persona que té uns ingressos d'un mateix pagador superiors als 22.000 euros anuals té l'obligació de declarar. En aquesta campanya, Agenda preveu ingressar 4.361 milions d'euros a la campanya de la renda de Catalunya d'enguany, que és un 14,1% més.
N'ha donat més detalls l'advocada i gestora administrativa Glòria Castells.
Sí que hi ha una novetat en quant a l'obligació de declarar pels rendiments de treball. A termes generals, l'obligació de declarar està si percebeixes ingressos superiors a 22.000 euros anuals. Però si tens més d'un pagador, el límit està a 15.876 euros, que l'any passat estava a 15.000. Han pujat això, bueno, per pal·liar una mica lo de l'augment del salari mínim interprofessional.
La Basílica de Sant Esteve d'Olot rebrà més finançament per la seva preservació.
Aquest diumenge s'ha celebrat la missa d'acció de gràcies pel nou títol atorgat pel Vaticà, en el qual hi ha participat el bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà.
Escoltem el rector de Sant Esteve, Pere Domènech.
És un regal del Papa Francesc a Olot, i també hem de dir doncs, que haurà sigut probablement la primera basílica en l'etapa d'aquest nou papa de Lleó XIV.
Instal·lades a la Garrotxa Nou Llambordes, Stolpestein ens recorden dels deportats pel nazisme.
S'han instal·lat 6 a Olot i 3 a Santa Pau. L'acte ha comptat amb l'assistència del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadalés. Tracta de les primeres llambordes que s'instal·len a la comarca.
Doncs és una invitació a la reflexió, perquè identificaran amb nitidesa i amb claretat que es tracta de persones amb noms, cognoms, família, per tant pares, mares, fills, doncs, que van tenir la dissort d'anar doncs, a un camp de concentració, un camp d'extermini. No? I per tant nosaltres li donem com a Departament de Justícia, com a Govern de Catalunya, una gran importància perquè llegar la memòria democràtica és precisament vacunar-nos en el sentit del mai més amb tota la desgràcia que hi va haver a la Segona Guerra Mundial.
Esports, victòria del juvenil A de l'Olot, que surt del descens quan només queda una jornada per acabar la temporada.
L'equip ha fet un pas endavant aquest últim terç de campionat per aconseguir l'objectiu de la permanència. L'últim enfrontament serà contra l'Escola Gavà, que ja ha descendit a preferent. El jugador i capità és Roger Cortés.
És que ens ha costat bastant l'inici de temporada. Ens va costar guanyar el primer partit. Vam tardar unes 8 jornades i hem tingut, bueno, una desgràcia per l'Aniol i no ens hem rendit i ja es nota el treball fins ara i l'objectiu és salvar la categoria.
I més d'una trentena de jugadors i jugadores de bàsquet han participat en les jornades de portes obertes del Club Bàsquet Olot.
Des de l'àrea tècnica destaquen la participació però també el bon nivell que han tingut els assistents.
Després de l'any passat ens esperàvem menys gent, sincerament, però ha tingut, és el que et dic, molt d'èxit i bastant de nivell dels jugadors. Ens ha sorprès el nivell que han vingut aquests jugadors, que altres anys no ens hi havíem trobat amb tant de nivell.
Són paraules de l'Helena Petrova, que és una de les entrenadores del club.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Amb la primavera, arriba la botigueta Olot. Ves a la moda amb marques com O'Neill, Nudie Jeans, Partou, Lillian Scott, Fete, Reigns, Nu, Fiderhaus, Mutaki, Katin, Ben Sherman. i moltes més. Del 30 d'abril al 17 de maig, de dilluns a dissabte, de 10 a 2 i de 4 a 8. Dijous 1 de maig, obert. La Botigueta Primavera, al passatge Honorat Vilamanyà 11, al polígon Les Mates. Segueix-nos també a Facebook i a Instagram, La Botigueta Olot.
A Gestoria Girgas som un equip de professionals que prestem servei a empreses, autònoms i particulars. Confia ara la teva declaració de la renda tant si ets autònom com particular. Ens trobaràs a la plaça Balmes d'Olot. Gestoria Girgas, professionals des del 1960. Més informació a gestoriagirgas.com.
Cop i Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Cop i Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
El trànsit.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Bon dia. Avui, de carrers tallats, tenim durant tot el dia el carrer Llosa, durant el matí en Josep Maria Capdevila i durant una hora al matí el carrer Sandrada. De reserves d'estacionament en tenim el carrer Madrid davant del número 48, plaça Clarà davant del número 12 i el carrer Montsalvatge davant del número 14. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Comencem. L'Ajuntament d'Olot aprova inicialment l'adequació dels baixos del Parc dels Coloms per ampliar el centre de dia de la residència Montsacopa.
Fa un any van comprar un local que també ha de servir per acollir una oficina d'atenció a la dependència. Es calcula que l'adequació de tot aquest espai costi uns 200.000 euros i que s'inclogui als pressupostos de l'any que ve.
Gerard Puigdemont.
L'equip de govern a l'Ajuntament d'Olot ha aprovat inicialment en junta de govern local el projecte d'ampliació del centre de dia de la residència Montsacopa. Fa un any el consistori va comprar els baixos del Parc dels Coloms de 252 metres quadrats. En parla Agustí Arbós, alcalde d'Olot.
Això ens servirà per ampliar el centre de dia. És un servei important de la gent gran que té molt bons resultats i que amb l'espai que tenim ara doncs, podem donar el servei amb qualitat, però veiem l'oportunitat de poder ampliar i encara donar un millor servei.
Ara com ara no es coneix amb quin nombre de places s'ampliarà el servei de centre de dia de la residència. Això se sabrà un cop s'hagi fet el projecte d'adequació i es comenci a plantejar la part de servei. Una part dels nous espais que el consistori preveu adequar serà una oficina d'atenció a la dependència, concretament on hi havia hagut l'entitat bancària.
A poc que tenim el projecte costaria al voltant de 200.000 euros. 200.000 euros d'inversió per poder adequar tot aquest espai, tant la part de centre de dia com la d'atenció a la dependència, i després estem pendents doncs, a nivell de preveure les inversions, és probable doncs, que vagi amb el proper pressupost per poder-ho tirar endavant.
L'Ajuntament d'Olot va comprar per un import de 140.000 euros els baixos de l'edifici Montsacopa. Ara tot l'edifici Montsacopa és municipal. Fins ara el servei d'atenció a la dependència es donava a la seu del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Un cop completat aquest projecte, que ara s'aprova inicialment, el Consorci guanyaran un espai més.
Sant Joan Les Fonts reformarà la plaça Major i millorarà alguns espais pròxims.
Ho faran gràcies a la subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis d'un projecte que costarà al voltant de mig milió d'euros. L'Ajuntament vol tenir una plaça més accessible i que concordi estèticament amb l'Ajuntament i amb el nou centre cívic que estan construint prop del parc de Can Micalet.
Sant Joan Les Fonts destina la subvenció d'una mica més de 400.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis 2025-2029 a reformar la plaça Major del poble i a reurbanitzar els seus accessos. Una millora integral que arribaria fins a la plaça de l'Ajuntament i a la zona del parc de Can Micalet, just davant del que serà el nou centre cívic, l'antic escorxador. En parla Maria Vidal, alcaldessa de Sant Joan Les Fonts.
Reurbanitzar aquest espai, unificant-lo amb la plaça de l'Ajuntament i amb el que serà els exteriors del centre cívic, ens va semblar que era una molt bona aposta perquè la gent encara utilitzi més l'espai públic.
Tot i que el projecte no està definit de forma concreta, a hores d'ara preveuen que el mur que separa la plaça dels carrers i que fa de banc anirà eliminat i s'optarà per fer espais uniformes i possiblement alguna plataforma única en alguna zona. El projecte en total costa al voltant de 500.000 euros.
Intentarem pacificar l'entorn, que vol dir certs punts en reducció de vehicles per poder facilitar els accessos doncs amb cadira de rodes o simplement caminant amb bastó o tu caminant tranquil·lament, no? Que no hi hagi tants entrebancs en aquest sentit. I també el que volem fer és aprofitar i afegir més ombres.
Fa més de 4 dècades que no feien millores a la plaça Major de Sant Joan les Fonts.
Com teniu la declaració de la renda? Perquè ara és el moment de fer-la. En marxa la campanya de la declaració d'enguany, que té més en compte els ingressos dels rendiments de treball.
Tota persona que té uns ingressos d'un mateix pagador superiors a 22.000 euros anuals té l'obligació de declarar. En aquesta campanya, Hisenda preveu ingressar 4.361 milions a la campanya de la renda de Catalunya d'enguany, que és un 14,1% més. Més de 590.000 contribuents ja han rebut la devolució de l'impost de la renda en el primer terç de campanya.
Informa Roger Isern.
En termes generals, no estan obligats a fer la declaració de la renda els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals. No obstant, aquest límit es redueix si els rendiments procedeixen de més d'un pagador o també quan aquest pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció. En aquests casos, el límit ha estat elevat aquest any fins als 15.876 euros anuals. Amb dos límits continuen sent vàlids per no declarar si el contribuent compta amb ingressos per dividends, interessos i guanys patrimonials sotmesos a retenció amb un límit conjunt de 1.600 euros. També per rendes immobiliàries imputades i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de producció oficial o de preu taxat, entre d'altres. N'ha donat més detalls d'aquesta campanya de la declaració de la renda l'advocada i gestora administrativa Glòria Castells en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió.
Sí que hi ha una novetat en quant a l'obligació de declarar pels rendiments de treball. Uh-huh. A termes generals, l'obligació de declarar està si percebeixes ingressos superiors a 22.000 euros anuals. Però si tens més d'un pagador, el límit està a 15.876 euros, que l'any passat estava a 15.000. Han pujat això, bueno, per pal·liar una mica lo de l'augment del salari mínim interprofessional.
Igual que l'any anterior, tampoc no estaran obligats els contribuents que disposin de rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors als 500 euros. D'altra banda, els beneficiaris de l'ingrés mínim vital han de presentar la declaració.
A gent que percep pensions compensatòries de l'excònjuge o gent que percep rendiments de treball que el pagador no està obligat a fer retenció, com ara les empleades de la llar, que vagin molt en compte que després, tot i que tinguin només un pagador, hi ha l'obligació de declarar a partir d'aquests 15.876, val? Perquè les empleades de la llar, el pagador no ha de fer retenció, per tant, elles han de fer renda si superen aquesta quantitat.
Mm-hmm. Castells també recomana tenir en compte alguns aspectes en matèria d'habitatge, especialment si es pensa en una venda.
A tothom que tingui previst vendre el seu habitatge habitual, si està a punt de complir 65 anys o els ha complert, a partir de 65 anys aquest guany patrimonial no tributa. Jo ho vull dir perquè hi ha gent que a vegades ha venut abans dels dos mesos de complir els 65. I el guany patrimonial d'un immoble que vas comprar fa 30 anys ara és exagerat. I el que pagues a Hisenda també.
Més de 593.253 contribuents ja han rebut la devolució de la declaració de l'impost de la renda un cop superat el primer terç de la campanya per un import de més de 459 milions d'euros arreu de Catalunya. Així ho han firmat l'Agència Tributària en un comunicat emès la setmana passada. A tot l'estat, més de 4,34 ciutadans han rebut la devolució sol·licitada per un import superior als 3.000 milions d'euros. En el primer mes han presentat la declaració més d'1.233.000 contribuents catalans, un 3,62% menys que les presentades per la campanya del 2023. Fins ara s'han abonat el 69,4% de les devolucions i el 57,7% dels imports sol·licitats.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
La Basílica de Sant Esteve d'Olot rebrà més finançament per la seva preservació.
Aquest diumenge s'ha celebrat la missa d'acció de gràcies pel nou títol atorgat pel Vaticà, en el qual hi ha participat el bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà.
Des d'aquest cap de setmana, la Basílica de Sant Esteve d'Olot és una mica més basílica amb la celebració de la missa d'acció de gràcies pel títol rebut per part del Vaticà. La Basílica Menor Olotina s'omple aquest diumenge per assistir a una missa oficiada pel bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà. Sant Esteve ja lluïa l'ombrega al presbiteri i el tintinacle que l'acrediten com a basílica, així com el seient per presidir les celebracions, l'escut pontifici i l'encatifat de color grana a les escales que porten a l'altar. En parla mossèn Pere Domènech, rector de Sant Esteve.
És un regal del papa Francesc a Olot i també hem de dir doncs, que haurà sigut probablement la primera basílica en l'etapa d'aquest nou papa de Lleó XIV.
A l'augment de categoria de Sant Esteve s'espera que s'hi sumi un augment de finançament per mantenir-lo i preservar-lo.
Sí, pot ser. Precisament perquè per la història, pel patrimoni el que té, llavors certament es contempla lo de catedrals, hi ha un pla de catedrals i un pla per basíliques, i això sempre pot ajudar també.
I és que no és fàcil que des de Roma es doni un títol com el que va rebre fa uns mesos Sant Esteve.
A Roma hi ha quatre grans basíliques i llavors al món hi deu haver 1.500 basíliques i unes 120 o així a l'estat espanyol. Llavors vol dir que aquestes esglésies tenen, si hi ha ermites, hi ha capelles, hi ha esglésies, hi ha catedrals, doncs també hi ha unes basíliques, i en el cas de la diòcesi de Girona serien aquestes quatre: la catedral, Castelló d'Empúries, Sant Feliu i Olot.
D'alguna manera Sant Esteve ha tancat un cercle aquest cap de setmana i després de donar gràcies, ara la Basílica Menor ja pot actuar com a tal i iniciar una nova etapa.
I amb aquesta banda sonora, una de les imprescindibles de tots els temes lligats amb el nazisme, us expliquem la següent història, perquè s'han instal·lat a la Garrotxa nou llambordes a Stolpersteine en record dels deportats pel nazisme.
S'han instal·lat 6 a Olot i 3 a Santa Pau. L'acte ha comptat amb l'assistència del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler. Es tracta de les primeres llambordes que s'instal·len a la comarca.
Natàlia Moreno.
Rocha ja té des d'aquest dissabte les seves primeres pedres de la memòria. Aquest cap de setmana s'han col·locat nou llambordes a Stolpersteine que tenen l'objectiu de retre homenatge a les víctimes del nazisme. A Santa Pau s'ha tingut un record per Lluís Masó Subirats, Miquel Claveguera Serra i Jaume Pujolàs Colobrans, el mirador Lluís Masó, que porta el nom del santapauenc mort al camp de Mannhausen el 1941. A Olot s'han col·locat davant de l'Ajuntament en record als olotins Àngel Artola Casals, Joaquim Juclà Frigola, Josep Picola Busquets, Lluís Ribas Beguer, Albert Salacros i Lluís Soy Vilanova. La iniciativa és una realitat a partir del treball fet per l'equip de recerca als garrotxins als camps nazis, encapçalat per Albert Planes, Cris Capó i Mercè Casademont. Les nou llambordes que aquest dissabte s'han instal·lat a Olot i a Santa Pau formen part del projecte que impulsa el Memorial Democràtic. Actualment se n'han instal·lat més de 500.000 en diferents municipis catalans. A l'acte d'homenatge també hi ha assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler. El conseller ha remarcat que dignificar les víctimes i posar el seu nom en l'espai públic és una manera de restituir la identitat que els hi va ser arrabassada.
Doncs és una invitació a la reflexió, perquè identificaran amb nitidesa i amb claretat que es tracta de persones amb noms, cognoms, família, per tant pares, mares, fills, doncs que van tenir la dissort d'anar doncs, a un camp de concentració, a un camp d'extermini. No? I per tant nosaltres li donem com a Departament de Justícia, com a Govern de Catalunya, una gran importància, perquè llegar la memòria democràtica és precisament vacunar-nos en el sentit del mai més amb tota la desgràcia que hi va haver a la Segona Guerra Mundial. No?
A l'acte d'homenatge tant a Santa Pau com a Olot, a banda de la participació de nois, noies, nens i nenes dels dos municipis, hi ha assistit també familiars d'aquestes víctimes. Una d'elles ha estat Mariona Pujolàs, neta de Jaume Pujolàs. Explica que el seu pare mai no va explicar massa cosa i que aquest ha sigut un moment molt important per la família.
Doncs per nosaltres és culminar una memòria, i és molt important per nosaltres poder haver sabut moltes coses de l'avi que no sabíem, i doncs és tancar un cercle, i ens hem unit molt tota la família arrel d'això. Jo crec que s'haurien de fer moltes més activitats i parlar-ne molt més, i sobretot per al jovent i per la gent que ve al darrere, que sàpiguen el que va passar.
El projecte Stolperstein, o Pedres de la Memòria, va sorgir a Berlín l'any 1997. Són petits monuments creats per l'artista alemany Gunther Demnig en memòria de les víctimes del nazisme. Cada llamborda és única i es fabrica artesanalment. La seva elaboració manual és un gest de dignitat i reconeixement humà que contrasta radicalment amb l'extermini sistemàtic i industrialitzat que van patir les víctimes del nazisme. Catalunya suma un total de 619, consolidant-se com un dels territoris de l'Estat amb més presència d'aquestes pedres de la memòria.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
Anem a esports. Victòria del juvenil A de l'Olot, que surt del descens quan només queda una jornada per acabar la temporada.
L'equip ha fet un pas endavant aquest últim terç de campionat per aconseguir l'objectiu de la permanència. L'últim enfrontament serà contra l'Escola Gavà, que ja ha descendit a preferent.
Un dels objectius de la Unió Esportiva Olot és aconseguir consolidar el juvenil A del club a la categoria nacional. I és que, tot i que no està res fet, la temporada ha estat d'allò més complicada. L'equip entrenat per Sergi Vilaquetxa no va aconseguir el primer triomf després de dos mesos d'haver començat la competició. Aquesta va ser una mala dinàmica que va provocar que es deixessin molts punts. A més, també van tenir una altra dinàmica dolenta durant la segona volta, ja que van estar unes 7 jornades sense trobar la victòria. Quan tot semblava indicar que l'Olot baixaria de categoria i que no podria aconseguir la permanència, l'esforç majúscul de l'equip ha provocat que estiguin a una jornada d'aconseguir salvar-se, i a més, depenent d'ells mateixos. El jugador i capità de l'equip, Roger Cortés, fa una valoració de la temporada i explica que li volen dedicar la permanència a Aniol Llach, futbolista del juvenil A, que va perdre la vida en accident de trànsit aquest desembre.
És que ens ha costat bastant l'inici de temporada, ens va costar guanyar el primer partit, vam tardar unes 8 jornades i hem tingut, bueno, una desgràcia per l'Aniol, i no ens hem rendit, i ja, bueno, ja es nota el treball fins ara, i l'objectiu és salvar la categoria.
I és que el partit d'aquest cap de setmana era de vida o mort. L'Olot arribia al Poble Sec, que era qui marcava la permanència. Tot i que ha costat els gols, han acabat arribant als últims minuts de partit, i amb aquesta victòria han aconseguit treure el cap de la zona de descens i dependre d'ells mateixos per salvar-se. Tot i això, encara falten 3 punts que s'hauran de fer el pròxim cap de setmana al camp del Gavà. Cortés explica que la Nacional és una gran categoria que també dona molt de nivell als jugadors per l'objectiu principal, que és el de pujar al primer equip.
La veritat, tots els jugadors de la plantera estem, bueno, lluitant per anar al primer equip, i bueno, estem lluitant per fer-ho. Ja ens han donat l'oportunitat d'aquest any anar entrant en alguns partits amistosos, anar entrenant, i el nostre objectiu és anar al primer equip.
El partit entre l'Escola Gavà i la Unió Esportiva Olot serà el dissabte a partir de 5:45 de la tarda. 3 punts pels olotins suposarien salvar-se matemàticament.
I més d'una trentena de jugadors i jugadores de bàsquet han participat en les jornades de portes obertes del Club Bàsquet Olot.
Des de l'àrea tècnica destaquen la participació, però també el bon nivell que han tingut els assistents.
Aquest cap de setmana el Club Bàsquet Olot, que és un dels clubs amb més llicències i equips de la Garrotxa, ha organitzat la segona sessió de la jornada de portes obertes, que s'ha dut a terme al Pavelló d'Esports. En aquesta segona jornada d'aquesta temporada ja han participat més d'una trentena de jugadors i jugadores de diferents centres educatius de la ciutat, que han pogut compartir les seves primeres experiències jugant a bàsquet i socialitzant amb altres participants durant el dia. Una de les membres del Club Bàsquet Olot i entrenadora, Helena Petrova, explica que l'ha sorprès el nivell que han tingut aquesta jornada els diferents jugadors i jugadores.
Després de l'any passat ens esperàvem menys gent, sincerament, però ha tingut, és el que et dic, molt d'èxit i bastant de nivell dels jugadors. Ens ha sorprès el nivell que han vingut aquests jugadors, que altres anys no ens hi havíem trobat amb tant de nivell.
Des del Club Bàsquet Olot han organitzat aquestes jornades per poder incorporar nous jugadors i jugadores nascuts entre els anys 2013, 2014 i 2015 per seguir construint nous equips de cara a la propera temporada. Enguany el club compta ja amb gairebé una trentena d'equips. Petrova explica que és un orgull poder tenir tants equips que defensin el club de la ciutat d'Olot.
Club Bàsquet Olot, bueno, doncs, primer que és com una mica el club de la ciutat, per dir-ho així, i a part les instal·lacions, tenim unes molt bones instal·lacions a nivell de club, amb pistes grans, obertes, molt de material que disposem aquí al club per utilitzar-ho, entrenadors amb nivell i que s'impliquen amb els jugadors, i ja fora dels càrrecs com a entrenador també estan per aquí al club, intenten fer molt de pinyó i tot el tema aquest. I és el que al final ens agrada aquí del club, que tots som com una família.
A més, tot i que s'acaben les competicions de bàsquet a escala territorial, el Club Bàsquet Olot organitza un parell de campus per aquest estiu. Un de més enfocat al perfeccionament tècnic i al joc en equip, i l'altre campus més enfocat a activitats lúdiques, esportives i socials, entre d'altres.
Quan arriba la primavera, tot reneix. Per què no renovar també la teva mirada? A Opticalia Olot et portem una oferta que et farà somriure. 2x1 en lents progressives Zeiss. Sí, ho has escoltat bé? Compra unes lents progressives de la marca Zeiss i emporta't el segon parell gratis. Qualitat, comoditat i la millor visió per aquesta primavera. Vine a veure'ns a la plaça Clarà número 12 i descobreix com gaudir-ne. Però afanya't, que l'oferta és per temps limitat. Opticalia Olot, la teva òptica de confiança.
Entre dos volcans, en un marc natural privilegiat, el restaurant Santa Margarida de Santa Pau t'ofereix cuina tradicional amb productes locals de qualitat. Gaudeix de menús diaris, esmorzars i dinars en un ambient acollidor i una terrassa amb vistes espectaculars. El lloc ideal per a celebracions familiars i entre amics. Restaurant Santa Margarida. Reserves al 972-680477.
I aquí el cafetó.
Gràcies. No, no. Si jo no em queixo, l'Àlex ja m'ajuda molt a casa.
Ajuda, diu. Com si fes voluntariat.
A veure, quan cal alguna cosa, només li he de...
Oh, en sèrio? Creus que recordar-li és feina teva?
Hosti, tia, a veure, l'Àlex sempre fa... Bueno, fa... Ai, perdona, posa'm una copa millor. Everybody
say! Fes el test a oloteducació.cat i descobreix si a casa aneu a mitges. Pots guanyar entrades per espectacles culturals i esdeveniments esportius a Olot.